Catedral de Barcelona, animar els oients a fer aquesta comunió espiritual, perquè és la manera de donar sentit al seguiment de la missa per un mitjà de comunicació.
Sí, és una manera també d'apropar-se. De fet, Déu és sempre és amb nosaltres, Déu és en nosaltres, una de les grans notícies que Jesús ens ha vingut a comunicar, a dir, i això ho podem viure especialment quan participem de l'Eucaristia, encara que sigui a distància.
I ara, amb la pregària que, a partir de la paraula de Déu, en aquesta festa de la Sagrada Família, podem ambientar, si et sembla, Xavier, el que és el seguiment dels oients d'aquests últims moments d'aquesta transmissió especial en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Sí, escoltarem una pregària que surt al fascicle Missa cada dia, que segurament molts teniu, i que ens pot ajudar justament el que diu el llibret Preguem amb l'Evangeli. Tot el temps de Nadal parla de la família. Aquest any el Papa ens ha ofert el document Amoris Laetitia, que ens qüestiona de diverses maneres, per exemple, convidant l'Església a compartir l'alegria de l'amor que es viu a l'interior de les persones i les famílies, recordant que les famílies cristianes han de ser les primeres promotores de la pastoral familiar, o la necessitat d'oferir motivacions per un amor sòlid i durador, sense oblidar els problemes reals de les persones. Ajuda, Senyor, les famílies a trobar els camins adequats per viure la seva vocació de ser reflex de l'amor del Pare.
Entre els centenars de persones, uns pocs milers presents ara a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en aquesta celebració especial, s'acosten en la seva majoria a rebre el cos de Crist, a rebre la comunió. Nosaltres us recordem, amics oients, que hem estat acompanyant-vos en aquesta transmissió especial des del Temple d'Antoni Gaudí. Des de les 7 de la tarda, portem ja gairebé una hora i mitja, una hora i 24 minuts i mig concretament. D'aquí a uns minuts, quan s'acabi aquesta transmissió, començarà el programa El Mirador de l'Actualitat, una hora més tard del que és habitual cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Contemplem la Sagrada Família en la seva llar de Natzaret. Aquesta és la invitació que ha fet l'arcabisbe Joan Josep Omella en la seva homilia. Ha recordat que el fill de Maria i Josep, Jesús, era igual que els altres. Els del poble el reconeixien com el fill del fuster i de Maria. No obstant això, els seus pares es fiaven d'ell i del fet que el fruit de les seves entranyes fos el fill de Déu.
Josep Tremola, la mà mig mort de fred, Josep Tremola, Josep Tremola. Josep, a poc, encén allà un gran foc i els àngels canten. Encén allà un gran foc i els àngels canten. I els àngels canten. Enmig de fred i neu, el foc d'amor d'un Déu, els cors desglaça. El foc d'amor d'un Déu, els cors desglaça. Per això tots van cantant, és nat el Déu infant, fill de Maria. És nat el Déu infant, fill de Maria.
Us hem acompanyat en aquesta celebració eucarística en directe des de les 7 de la tarda i des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. S'ha acabat la comunió de l'Eucaristia i ens quedem també amb unes paraules que ha dit l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, en l'homilia d'aquesta celebració. Deixem que la família de Natzaret, Jesús, Maria i Josep, ens ajudi a viure en profunditat i a descobrir allò de bonic que té la vida, malgrat les dificultats, les discapacitats de fills i filles, els conflictes interns, les situacions de desencís o de preocupació per l'economia, per la feina o per l'educació dels fills i les filles.
Sure.
passa un minut i mig de 9:15 amb la pregària final i la benedicció. S'acabarà aquesta celebració a l'Eucaristia que us hem ofert des de les 7 en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Han concelebrat amb l'arcabisbe Omella, el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe emèrit de Barcelona, i unes desenes de preveres, amb l'assistència de diversos diaques, com a diaques principals Ramon Uller i Josep Vidal, i com a mestre de cerimònies el delegat de litúrgia Joan Ubach. En el silenci de l'acció de gràcies us transmetem la nostra felicitació per aquestes festes, amics oients, sobretot a les famílies que ens escolteu. Sabem que molts ens escolteu en família o compartiu moltes vegades les vivències de Ràdio Estel, de pares a fills, entre germans, de marit a muller, i sabem que un dia com avui és una mica com el zènit, podem dir, oi, Xavier, del Nadal, com el punt culminant del Nadal, la festa de la Sagrada Família.
És un dels moments importants, perquè tot el Nadal hem estat contemplant la família de Natzaret i avui ho fem d'una manera especial.
Ens preparem ja, com dèiem, per escoltar la pregària final de l'arcabisbe Joan Josep Omella i la benedicció.
Preguem. Déu i Pare nostre, que ens heu confortat amb els sagraments celestials, concediu-nos d'imitar sempre els exemples de la Sagrada Família, perquè després dels treballs d'aquest món puguem participar eternament de la seva companyia. Per Crist, Senyor nostre.
Abans del moment de la benedicció final,
tenen tots la fulleta, em penso,
es col·locarà la mitra i amb el bàcul. Després de la pregària que ara sentirem, l'arcabisbe impartirà la benedicció apostòlica.
Preguem per totes les famílies i d'una manera especial també que aquí estem damunt de la parròquia. La basílica està construïda damunt de la cripta, que és la parròquia de la Sagrada Família. Felicitem a la parròquia de la Sagrada Família que sostén aquesta basílica. Al rector, al Consell de Pastoral, tota la parròquia, els donem, les felicitem en aquesta festa de la Sagrada Família. Preguem per ells i per totes les famílies i per tota la diòcesi, que és la família, l'Església de Déu, que pelegrina aquí a Barcelona. Preguem tots junts. Pare Celestial, ens heu donat un model de vida en la Sagrada Família de Natzaret. Ajudeu-nos, Pare estimat, a fer de la nostra llar un altre Natzaret, on regni l'amor, la pau i l'alegria, que sigui profundament contemplativa, intensament eucarística i vibrant de joia. Ajudeu-nos a romandre units per la pregària en família, en els moments de joia i de dolor. Ensenyeu-nos a veure Jesucrist en els membres de la nostra família, especialment en els moments d'angoixa. Feu que el cor de Jesús Eucaristia faci els nostres cors tranquils i humils com el vostre, i ajudeu-nos a suportar les obligacions familiars d'una manera santa. Feu que ens estimem més els uns als altres cada dia, com Déu Pare ens estima a cadascun de nosaltres, i a perdonar-nos mútuament les nostres faltes, com vos perdoneu els nostres pecats. Ajudeu-nos, o Pare estimat, a rebre tot el que ens doneu i a donar tot el que voleu rebre amb un gran somriure. Immaculat Cor de Maria, causa de la nostra alegria, pregueu per nosaltres. Sants àngels de la guarda, estigueu als nostres costats. Guieu-nos i protegiu-nos. Amén.
I ara sí, després d'aquesta pregària per les famílies, es col·loca en aquests moments la mitra, l'arcabisbe Joan Josep Omella, agafa el bàcul, aquest gran signe, no?, de pastoratge sobre un territori, que és sobretot a l'Església, de fet.
Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Espírit Sant. Bon Nadal, repeteixo, i bon any. L'any que ve vull que ens trobéssim tots aquí, eh? Ningú es té que posar malalt. Tots aquí. Fins l'any que ve a la festa de la Sagrada Família.
Germans, aneu-vos-en en pau.
Donem gràcies a Déu.
Amb el cant final ens acomiadem ja nosaltres per donar pas d'aquí a uns moments al programa El Mirador de l'Actualitat. Xavier Morató, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Bona nit,
a vosaltres.
Bon Nadal i bon any.
Bon any.
També fem extensiu aquesta salutació extensiva a tot l'equip de les transmissions de l'Eucaristia, a la Montserrat Rovira, al Jaume Galobart, al Francesc Coll, també al Pere Pardo, i no sé si em deixo algun, em sembla que ja estan tots, no? El Xavier i a un servidor. Amb el Joia en el món, ara mateix posarem el punt final a aquesta Eucaristia. Gràcies, Xavier.
A vosaltres. Gràcies.
Hem fet possible aquest programa especial amb l'Eucaristia en directe des de la Basílica de la Sagrada Família, el Mario Ramírez a les vies de so, el Candi Ortiz a la coordinació tècnica, el Xavier Morató i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda, davant del micròfon. Salutacions, i de fet ens quedem una estona més per oferir-vos ara El Mirador de l'Actualitat. A les 9, La Veu dels Animals, amb la Blanca Aranyó i tot l'equip, i a les 10, Bàsquet al Dia, amb l'Òscar Merino. Salutacions, i que acabeu de gaudir d'un bon dia de la Sagrada Família. Que tots visquem l'alegria de l'amor en família.
Ràdio Estel us ha ofert en directe des de la Basílica de la Sagrada Família la missa en motiu del Dia de la Família.
Des de Ràdio Estel, ens mirem al món en clau d'esperança i volem proclamar bones noves amb el llenguatge d'avui. Les pregàries quotidianes, assossegades i viscudes, hi contribueixen. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Tot un any d'Església al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana oferim als nostres lectors els fets més rellevants que s'han anat publicant a les nostres pàgines al llarg del 2016. Hem destacat els viatges apostòlics del Papa a Mèxic, Armènia o Suècia, la celebració de l'any de la Misericòrdia, la visita del Sant Pare a la illa de Lesbos, la canonització de la Mare Teresa de Calcuta o bé la commemoració de l'any Ramon Llull. En aquest número també trobareu el calendari 2017, dedicat a les advocacions marianes dels bisbats catalans.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La Generalitat, al teu costat. Hi ha infants que per diferents motius no poden viure amb la seva família i l'administració se n'ha de fer càrrec de forma temporal o més definitiva.
L'acolliment familiar és un gest solidari de compromís social que contribueix a pal·liar el patiment i la vulnerabilitat d'aquests infants mentre la seva família d'origen intenta refer-se.
Per desenvolupar-se com a persones és necessari un bon entorn familiar. Entra a gencat.cat/acolliment familiar. Avui més que mai ens calen moltes famílies.
012. La Generalitat, al teu costat.
Aquest dissabte, dia 31, a partir de les 10 de la nit, Joan Ortiz i tot l'equip de Ràdio Estel tenen preparat per tu un programa de cap d'any de l'inrevés. Joan Ortiz ocuparà l'estudi de Ràdio Estel per viure amb tu l'entrada del 2017 amb música, humor i molt més. Què passarà? Ni idea. Més et val esbrinar-ho. Aquest dissabte, a partir de les 10 de la nit, cap d'any a Ràdio Estel amb Joan Ortiz. I des de les 12 de la nit fins a les 7 del matí, una radiofórmula especial d'any nou perquè la celebració no s'acabi. Viu l'entrada del 2017 amb Ràdio Estel.
Cadascú és tan desgraciat com creu ser-ho.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
2 minuts i mig i seran 3:15. Una hora i una mica més tard de l'habitual. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, avui del David García a la producció i de la Marta González a la redacció. El 2016 ha estat, sens dubte, un any convuls per a Europa. El Brexit, amb el referèndum del juny passat i la caiguda de David Cameron per la victòria del no a la permanència del Regne Unit a la Unió Europea, el també no majoritari, en aquest cas dels italians, a la reforma constitucional proposada pel primer ministre Matteo Renzi, cosa que també ha provocat la seva caiguda i la seva substitució per Paolo Gentiloni, el final del mandat de François Hollande, anunciat per ell mateix que no es presentarà a les eleccions del proper maig i, per tant, no aspirarà a la reelecció, a França i les incerteses de cara a aquests comicis de l'any 2017. Tot això va unit al creixement dels populismes i de la ultradreta xenòfoba en alguns països, incloent-hi la mateixa França. Ens preguntem, per tant, quina esperança hi ha per redreçar el projecte europeu. D'això en parlem en un format més breu durant els propers minuts. Ens acompanyen per fer-ho Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i Germà Marista. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bona nit, ja gairebé, eh?
Sí, bona nit.
I també diem bona nit a Teresa Carreras, periodista i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant Luigi Contento, que és membre de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya. Ha clicat, senyor Luigi Contesto. Contento, bon vespre.
Buenas noches, buenas cera,
podríem dir, no?
Sí, clar.
Bé, avui hem enllaçat gairebé aquesta transmissió des de la Sagrada Família amb el que és el tema del dia d'avui, aquest 2016 tan convuls per a Europa. Abans dels comentaris, molt ràpidament, Marta, com va l'enquesta? Què preguntem avui?
Bona tarda. Avui us preguntem, Europa ha empitjorat aquest any 2016? Podeu optar entre tres opcions. Sí, la sortida del Regne Unit i les incerteses a França i Itàlia ho demostren. No, després de les saquejades dels últims anys, la Unió es redefinirà bé. O sí, amb la crisi dels refugiats i el creixement dels radicalismes, Europa ha perdut l'ànima. Fins ara, l'opció més votada és amb un 50%. Sí, amb la crisi dels refugiats i el creixement dels radicalismes, Europa ha perdut l'ànima. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Bé, què pensen, senyors, d'aquest 2016 a Europa? O potser, per entrar en matèria més ràpidament, què destacarien com a fets més significatius? Qui vol començar? Teresa Carreras?
Jo vull dir que realment ja en parlarem en aquests minuts que tenim. El tema de la presa de possessió del nou president dels Estats Units serà un dels temes que més ens influirà i que influirà en aquestes conteses electorals que tu, Ignasi, has anomenat en aquests moments. Per tant, que això penso que valdria la pena dedicar-hi un parell o tres de minuts. Però jo sí que vull dir que el Brexit, que tothom en parlem doncs, com aquesta tragèdia, que realment serà un canvi important, ha fet que els 6 països fundadors de la Unió Europea agafessin una més àmplia força a defensar el propi projecte europeu. Per tant, a mi això em sembla interessant. Han sortit ja unes quantes enquestes i doncs, el que diuen és això. Enfront Brexit, més Europa. Això encara s'haurà de concretar, però per mi seria una bona notícia. Soc europeista, no comparteixo els objectius de la senyora Merkel, etc. M'agradaria una altra Europa, però vaja, crec en el projecte europeu.
Luigi Contento, per exemple.
Sí, bueno, la salida de Gran Bretanya d'Europa, que se tendrá que prácticamente formalizar, però ha dado fuerza porque el señor Farage prácticamente ha hecho que alguna franja populista y relativística, como por ejemplo la Le Pen en Francia o el señor Salvini en Italia, prácticamente quieren, no se sabe qué quieren, si quieren salir de Europa, alguien quiere salir de Europa y no quieren los emigrantes, alguien quiere disparar a las pateras de los emigrantes en pleno del Mediterráneo, entonces ha dado mucha ala a esta forma de populismo. Entonces, yo por la Europa esperamos que la cosa se acabe bien, porque prácticamente también si los gobernantes tipo el nuevo que será después de Hollande, con Fiol, como se piensa, y el señor Gentiloni, y prácticamente anche con la Merkel, que puede gustar o no puede gustar, pero prácticamente siendo los países un poco fundador de la Europa, creo que tengan un espíritu europeístico. Dice bien la señora
Teresa Carrera,
Teresa Carrera, que se tiene que ver lo que hará Trump, porque Trump cuando abre la boca pone la pata. Entonces ya algunas veces ya está, no se sabe bien cómo será la política, pero cómo será la política de Trump arreglará prácticamente los, digamos, no, la Europa se tiene que ajustar, decimos.
Es curioso que Donald Trump y los norteamericanos no votan aquí a Europa.
Sí, pero...
No, pero y nosotros tampoco hemos votado a las elecciones norteamericanas, pero también nos afecta.
Tienen una influencia fundamental.
Y tal.
Porque por tanta cosa como la OTAN, la ONU, que después hablaremos también de esto.
Sí, y tant. Germán Lluís Serra.
Amb el tema de Trump, per exemple, el tema de Rússia, Obama està tenint una reacció que després veurem què passa quan entri Trump en joc, no? I també amb el tema del Brexit, la postura d'Obama és molt diferent de la que és de Trump. És a dir, la influència dels Estats Units a Europa serà indubtable. Ho és ara i ho continuarà sent, i potser més, perquè pot accentuar més, per exemple, el Brexit anglès, diguéssim, no? De Gran Bretanya. Per altra banda, em sembla que també hi hauria al marge de temes de cada país, hi hauria problemes de fons, actituds de fons, per exemple, la por als referèndums, la por a consultar la gent, perquè, clar, si tens por de la resposta, no formulis la pregunta. Aleshores, hi ha gent que el que vol és, per no obtenir respostes que contradiguin els que formulen les preguntes, aleshores no fer referèndums. Aquest tema és un dels que pot accentuar que els governs es tanquin més sobre la pròpia governança i no donin tant joc, per exemple, a la gent a les consultes i coses d'aquestes, no? Això són aspectes. I també sí que estic d'acord que el que pot ser que hi ha aquest joc de forces a Europa entre centrípetes i centrífugues, el Brexit, per exemple, és centrífuga, pot accentuar l'altre moviment per contra, per reacció contrària, és a dir, que intentin ajuntar-se més els països que puguin quedar. Però no serà fàcil el tema, perquè encara no s'ha negociat de manera clara com quedarà això.
Encara no s'ha començat a negociar.
Per això que no, ni s'ha denunciat a partir d'aquesta data, que serà la que tenen 2 anys, em sembla, de poder-ho aplicar.
Sí, s'ha fixat com un període de 2 anys.
Sí,
algunes però veus...
no s'ha iniciat a partir de quina data, no?
Des del març. La senyora May va dir que seria pel març del 2017. Que, per tant, esperem que sigui així. És a dir, començarà a comptar a partir que ella denunciï l'article 50 dels tractats. Vull dir, aquest serà el moment. I ella ha donat aquesta data.
Tot això ha provocat una sensació una mica estranya, no?, entre l'opinió pública europea, perquè ha guanyat, certament, de forma legítima, el no en un referèndum. Però, clar, tot això ha provocat molts problemes. Fins i tot veus que diuen que s'han penedit d'haver votat no al Regne Unit.
Home, és que n'hi ha molts.
O s'han vist les complicacions de la sortida.
No, les complicacions segur, perquè com que mai ningú havia sortit... Bueno, sí que havia sortit Islàndia, però com un país gran, no.
Clar, això, la sortida que no s'havia produït mai.
Groenlàndia, perdona. Sí, sí.
Groenlàndia,
Groenlàndia, perdona.
Que és territori colònia danesa, sí, exacte, de fet, però sí, havia sortit de la Unió. Sí.
Exacte, havia sortit de la Unió.
Disculpi, sí.
Però,
sí,
però no tot un país, no? Per tant, que els problemes els veurem. Però vaja, a mi em sembla que ordenadament i des del punt de vista jurídic, des que la senyora May comenci a denunciar l'article 50, doncs hi haurà gent que ja s'estan preparant, doncs, per treballar-hi. Veurem què és el que passarà, perquè ja sobre la taula, per mi, és el punt polític més important, el referèndum d'Escòcia, que si realment se surt què passarà amb Escòcia, si hi ha referèndum, i si referèndum es vol... i si Escòcia, perdó, es vol quedar, com es casa això? Serà una mica difícil. Però vaja, jo el que penso és que hem de veure, com jo deia, el nou president dels Estats Units. Jo fent l'altre dia, escrivint unes coses, vaig analitzar una mica el discurs de Filadèlfia del 7 de setembre, que és potser el primer discurs que ha fet una mica així, i una mica el que va dir un cop va ser reelegit, i veig que la seva política exterior canviarà força, perquè serà una barreja d'unilateralisme. El senyor Obama, el president Obama, fins ara havia estat partidari del multilateralisme en la política exterior, un augment de pressupostos militars, que ja ha demanat el senyor Trump, i un augment d'un concepte que potser seria nou en el tema de la política exterior americana, que jo en diria el mercantilisme. És a dir, que el senyor Trump, com que és un empresari que té interessos per tot el món, quan estigui en un país i vegi que realment els interessos que va defensant allà coincideixen amb els seus, dirà que sí. I, en canvi, això variarà molt de la política que s'havia fet fins ara exterior americana, doncs, en funció d'unes normes que havien dictat l'establishment, que eren, en aquest cas, tots, republicans i demòcrates.
També l'acostament a Israel serà un fet, amb Donald Trump.
Sí, 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 perquè ell ja ha dibuixat unes noves aliances i uns nous països dependents. Primer, els anglòfons, Israel estaria a la segona...
Sí, sí. Uh-huh. Aprofitem per anunciar que dimecres vinent, si Déu vol, parlarem més específicament de Donald Trump i de la nova etapa amb aquest president que viurà als Estats Units. Però, germà Lluís Serra, senyor Contento, algun comentari més sobre aquesta realitat d'Europa el 2016 i com encarem el nou any?
Bé, jo també voldria destacar aquesta paraula que s'ha fet molt de moda en aquest últim temps, que és la de la postveritat, no?, i que això té molt a veure amb el que són eleccions, la percepció de la gent sobre les coses, o mateix Trump, etc., tota la influència actualment, la crisi que hi ha entre Rússia i Estats Units pel tema aquest dels correus electrònics, etc. És a dir, que per mi és un dels punts que considero més complicats i més difícils, que la gent menteix vilment i ho sap. I deforma les informacions... I, clar, és molt difícil que la gent pugui prendre les solucions correctes si moltes vegades el que es dona és informacions falses. I a partir d'aquí es juga també amb els sentiments, amb una manca d'informació, amb un menyspreu olímpic a la veritat, i per una democràcia això és molt difícil de sostenir.
Home, el senyor Trump va guanyar amb moltes falsedats en les campanyes de les xarxes socials, etcètera. Vull dir que...
I també el Brexit, que van donar unes dades que després van dir que no eren veritat.
Bé, però en general jo no crec que es pugui dir que la campanya estigués fonamentada en mentides. El Brexit.
Sí, sí. No. Però sí que es van dir que algunes coses que havien dit... Bueno. I tal, no? I aquí al nostre país també això és l'ordre del dia, està això, eh?
Sí. Però sí. El problema principal, jo crec que... Ahora va por la Europa, ¿no? Prácticamente que muchos de estos populistas quieren la revisión del Schengen. Y cuando la libre circulación de las personas. Y prácticamente ahí doy razón a Renzi, que prácticamente ha dicho que si se va a abrogar Schengen, prácticamente la Europa prácticamente ha fracasado. ¿Por qué? Porque prácticamente cada uno, cada pueblo, repone su frontera, su pasaporte, su visado,
bueno,
su
historia. Pero yo creo que eso no pasará.
Eso no pasará, pero están una tentativa prácticamente de revisar Schengen, en particular de los populistas. Salvini in Italia e la Lega Nord chiede la revisione di Schengen. La Le Pen chiede la revisione di Schengen. Uh-huh. E praticamente questi sono...
Primero tienen que llegar al gobierno.
Sí, por eso. Son las, Por eso las franjas de derechas, de ultraderecha, muchas veces en algunos países dominan, pero en otro país, por ejemplo en Italia, es transversal, porque la franja de derecha se ha unido a la franja de ultraizquierda. Y entonces prácticamente están, hacen cuerpo único y prácticamente piden esta revisión.
Van junts contra el sistema, vaya.
Contra el sistema, claro. Pero una cosa, estos populismos han minado prácticamente el tejido social, económico, político y religioso. Por eso, vamos a ver, mientras Cinco Estrellas en Italia es por un permisivismo religioso, no ataca a la iglesia, sí. no aquí Podemos prácticamente, el ayuntamiento donde está, quiere abatir los símbolos de la religión. Pero después se averigua que en Andalucía...
La religión y de otros.
Que en Andalucía, prácticamente, donde domina el Partido Socialista, los primeros son los socialistas que prácticamente se llevan las vírgenes, los cristos sobre la espalda. O hacen el salto de la reja al Rocío. Estas son incongruencias, prácticamente. A Cádiz, el alcalde no quiere símbolo religioso. A Valencia... se quitan los símbolos religiosos, quita un Belén de un lado.
Són com renúncies a la nostra cultura, no?
Clar.
Bé, són ja les últimes intervencions. Lluís Serra, encara segur que es queda amb ganes de parlar. No sé si vol comentar alguna cosa més.
No, bueno, seria molt interessant, però això és un altre tema.
En parlarem un altre dia, segur.
És un altre tema que seria el tema de l'hegemonia, eh? Seria un tema interessant, però que no.
Bé. Ho hem de deixar aquí, però ens queda recordar, amics oients, que Ràdio Estel continua la programació en aquest cap de setmana tan especial, el de l'inici del nou any 2017, un any que esperem que sigui molt profitós per a tots nosaltres i que també doncs, sigui un any d'esperança, malgrat aquestes incerteses. Per cert, a Itàlia hi haurà eleccions el 2017, senyor Contento, després d'aquest període transitori, o potser tindrem uns mesos més aquest primer ministre Paolo Gentiloni?
Beh, Paolo Gentiloni ha formato un governo che è la fotocopia del governo Renzi sin Renzi. Praticamente igual, perché sì, perché tanto Renzi come Gentiloni viene da un'area cattolica. E si sta chiaro. E praticamente Renzi si è caído non tanto per il referendum alla storia, perché tutto se le han dato insieme, in quanto praticamente la forza reazionaria le hanno votato contro. O sea, perché la ha commettito, come Cameron, l'errore di fare un referendum sopra su persone.
Esatto.
E non sopra su linea politica.
Claro.
Questo è il problema. E la gente non l'ha intendito,
sì,
che
sì.
Era una...
Perdón.
Que era prácticamente un hecho para ver la fuerza del partido, porque en el mismo partido Renzi tenía fuerza reaccionaria. Un mismo de su partido han votado contra.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Luigi Contento, Teresa Carreras i Lluís Serra. Bon any, fins un altre.
Bon any a tots els i les oients de Ràdio Estel.
Gràcies. I Marta, la pregunta de dilluns, quina serà?
Sí, com voldries que evolucionés durant el 2017 el procés polític que viu Catalunya?
En parlarem dilluns en el Mirador de l'Actualitat, recuperant l'horari habitual entre 1 i 2 quarts de 8 del vespre. Ara, l'actualitat del dia la resumim excepcionalment una hora més tard, a les 9.